Òscar d'enguany.
Els Premis Òscar s'entreguen aquest diumenge i seguirem la gala en directe a Catalunya Ràdio.
Una batalla tras otra. Valor sentimental, Els pecadors, El agente secreto i Martí Suprem són algunes de les pel·lícules que volen ser les grans triomfadores de la nit.
Farem la nostra porra i analitzarem tot el que passi en una nit en què es preveuen molts discursos polítics, ja que gran part de les pel·lícules nominades contenen un missatge contra Donald Trump.
Amb Toni de la Torre i l'equip de La Finestra Indiscreta, amb la col·laboració especial d'Andrea Gómez i Oriol Serra, des de Los Angeles. La nit dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns a Catalunya Ràdio. Dissabte, la Lliga es viu al Tot Gira.
Atenció!
A partir de 3:15 del migdia, Girona Athletic Club.
Una victòria dels de Mitchell refermaria la línia ascendent de l'equip gironí.
I a partir de 4:00 PM, seguirem tota l'actualitat esportiva amb les competicions en joc. Farem les prèvies del Barça-Sevilla i el Mallorca-Espanyol de diumenge.
I coneixerem l'última hora de les eleccions a la presidència del Barça.
Tot Gira.
Aquest dissabte a partir de 2:15 del migdia. Amb David Clopés.
Avui el minut de retard el patrocina Enric Massip. Hola, Agnès Marquès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, sí. No, bueno, mira, se m'espatlla l'ordinador. Sí, és que se m'espatlla l'ordinador just abans de baixar.
El dia que era l'espiritual.
I ella comptava amb els 5 minuts sí. de marge.
Ara,
que
ara.
Haurà de trucar Víctor Font.
Aquí, sí,
especialista en ordinadors.
Ets una tecnòcrata que vius de l'ordinador.
Ah, molt bé.
I així ens va.
Una mica d'humor.
Que arriba, sí. arriba, i ara, ara què farem ara a partir de les 10?
Doncs mira, d'entrada...
És que és en ploma.
Sí. Què et sembla?
Sensacional.
Però la tinta normalment és marró, no?
Aquesta és verda.
Per això?
La veritat és que em lliga amb la portada del llibre, ja que m'ho pregunteu. Aleshores, m'hi he posat de la segona vida de Ginebra Berna, saps com que em lliga?
És en ploma sempre.
Les signatures.
Ah, que bo.
L'oro.
Ah, bé. Sí, no m'agrada escriure en ploma, ja.
Uns tant i altres tampoc, eh?
Bueno, el teu es pot perdre, el meu intento...
El llibre el vas escriure amb...
No, amb ordinador. Amb ordinador, sí, home.
De com me l'he imaginada, ja.
No. Però Albert aquest, doncs, lliga.
És Agnès, no Cervantes.
Ja, sí, exacte, aquí.
Amb un tinter.
Li ha posat una cerimònia.
La mare que em va parir.
Ai, senyor.
No tenim una idea bona. Va, a les 10, el Catalunya Nit amb el Manel Elias i la dona de la ploma.
Ara, aquesta, doncs, a veure, diverses coses. D'entrada, lògicament, us explicarem com avança i l'última hora de la guerra de l'Orient Mitjà. Israel ha bombardejat Teheran avui durant una manifestació que s'estava fent a la capital iraniana i en la qual participaven alguns dels màxims dirigents de la República Islàmica. A Washington ofereix 10 milions de dòlars de recompensa als que donen informació sobre on són els líders iranians. Recordem que el fill d'Ali Khamenei, qui li ha fet el relleu després de que ell morís en el primer dels atacs dels Estats Units, encara no ha fet cap aparició pública i això està alimentant molt les sospites sobre realment com està, si està ferit de gravetat o no i per tant, doncs, Washington, que ofereix aquesta recompensa per informació. Després ampliarem, entre moltes altres coses, aquesta informació. La Generalitat posarà en marxa aquest estiu un corredor de transport sanitari amb drons entre l'Hospital de Lleida i l'Hospital de Tremp. Serà el primer de tot l'Estat i connectarà, el que dèiem, l'Hospital Comarcal del Pallars amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Servirà per transportar bosses de sang, mostres biològiques, fàrmacs, material mèdic de petites dimensions. Això volarà en drons entre l'Hospital Comarcal del Pallars i l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. I es guanyarà temps, perquè ara quan s'ha de fer això per carretera doncs són uns 75 minuts, amb aquests drons...
Que bé.
Sí, molt bé. Doncs serà ben bé 45-50 minuts. Intentarem ampliarem, de fet, aquesta informació amb una entrevista. Disculpa, que et confirmo aquí. En tot cas, ens diuen també que això millora la qualitat de les mostres, fins i tot que com que no hi ha salts, etc., durant el rodatge de cap cotxe, doncs les mostres no s'espatllen tant. El doctor Eduard Sanjurjo, director assistencial de l'Hospital Comarcal del Pallars, ens explicarà exactament com funcionarà això. Tindrem entrevista amb en Ramon Miravet, connexió en directe des de Los Angeles ja amb l'Oriol Serra en prèvia a la cerimònia dels Oscars. Oscars i amb en Bernat, que farem l'últim diari de campanya. Avui
vinc a dir-vos adeu.
Vindràs aquí a l'estudi en directe, fantàstic.
S'ha portat bé.
Molt bé, una meravella.
Sí, el dia és estrany.
Veus, jo sempre parlo bé.
Se li ha de cridar l'atenció.
Veus, a l'alto. Molt bé.
A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès, avui a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Que vagi bé, un cap de setmana.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Dèiem ahir, després d'entrevistar Dicamem, que no és habitual tenir un esportista aquí a l'estudi que parli de manera tan clara i tan sincera com ho va fer el capità del Barça d'handbol, que ens explica els motius de la seva sortida. Que, per cert, ens hem quedat sense temps per preguntar-li sí. a Enric Massip sobre aquesta entrevista, però vaja, no. En principi, Dicamem va dir que no marxava per diners, però va fer una explicació que tampoc té a veure amb la directiva del Barça, sinó més aviat en la seva ambició esportiva.
Totalment.
I tampoc crec que hi tingués gaire cosa a dir Enric Massip, però en qualsevol cas deia això perquè tampoc és habitual tenir un assessor del president o de l'expresident del Barça com Enric Massip. Ell habitualment sí que parla clar, però amb una crítica tan agra i tan contundent com la que ha tingut cap a Xavi Hernández.
A veure,
tot, òbviament, forma part de la campanya electoral, però si precisament parlàvem de l'agro del debat d'ahir, doncs déu-n'hi-do amb aquesta entrevista.
Amb el... A veure, va per tu, noi...
Sí, podíem intuir que anava calent amb Xavi.
No,
tu li has ficat els dits a la boca, no, s'ha de dir,
sí,
costa.
S'ha de dir, no s'esperava res de bo. Jo haig de dir que... És igual, no ho dic ara perquè li hauria d'haver dit a ell, és igual.
Sí, en qualsevol cas ja l'hem sentit i ja ens ha explicat que ha trencat la relació amb Xavi. Això diria que amb les primeres paraules havia quedat evident que no tenien relació ara mateix. Més enllà d'aquesta entrevista, Enric Massip, en aquesta primera hora del Toc Costa, doncs hem anat amb el Salmo i la Laia i ara hi tornarem, als actes finals de campanya electoral de Laporta i Víctor Font, a dos dies per aquestes eleccions, després d'una setmana intensa i de comentar, òbviament, també el debat d'ahir de Catalunya Ràdio i TV3.
Ara arrenca la segona hora d'aquest Tot Costa. Encara hem de tancar els actes de campanya. Hem de parlar de pilota, per favor, sisplau. Encara som a l'antena d'Esport 3, però de seguida hi començarà la transmissió del Nàstic Sabadell de la primera ref, on debuta Pablo Alfaro a la banqueta grana, que és la notícia d'aquest partit. A l'antena digital de Catalunya Ràdio, d'aquí a no res, d'aquí a mig quart mal comptat, a un quart de nou, arrenca la transmissió del Barça a Apoel de Tel Aviv, al Palau Blaugrana. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Un partit, evidentment, marcat perquè juga a porta tancada.
Sí, la veritat és que una cinquantena de persones a l'exterior del Palau de diverses organitzacions doncs, estan protestant per la participació d'equips israelians en competicions europees i també el partit doncs, com a conseqüència de la presència d'un equip d'Israel a jugar porta tancada i ja és el segon, vull dir que no és el primer cop que ho veiem. Per tant, Costa, podria parlar d'entrada fluixa al Palau avui, però la notícia a nivell esportiu és que el Barça perd un altre efectiu important, titular, que és el Toko Şengelya. Recorda que la prèvia ahir vam explicar que ja no jugarà la Provítola, sí. Doncs ara hi sumem a Şengelya per un tema al soli.
És un altre contratemps, a més de jugar un partit important, perquè el Barça ve de tres derrotes a Europa sense el concurs de dues de les seves principals estrelles, sobretot Şengelya, però també la Provítola. En fi, a Xavi Pasqual se li acumulen els problemes. El partit a 2-9, la transmi d'aquí a 5 minuts mal comptats a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Equip mèdic habitual, Macià, Lloberes, Ubac. Ernest, gràcies, bona transmi.
A tu, Jordi, moltes gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa. La tutoria. Pista número 2.
Tot i que ha jugat finals de Champions i de Mundial, no té cap títol internacional. Qui és?
Ha jugat finals de Champions i Mundial, però no té cap títol internacional. Recordem que parlem d'un esportista que ha jugat a Anglaterra, Alemanya i Espanya, però que no és ni anglès, ni alemany, ni espanyol. No, no. Vinga, d'aquí a no res, avui anem tardíssim amb les pistes, la tercera. Ara tornem a les seus de camp. Minuts passen de les 8 per tancar, si és que no ens hem perdut res destacable. A la Laia Tudel l'hem deixat amb Enric Massip. Laia, ha acabat l'acte de final de campanya de la Porta?
Pensar que m'adones a dir si ha acabat Massip de parlar. Sí, ha acabat Massip.
Això ho ha dit vostè.
No, li he dit en acabar, dit Massip, tu no, Enric, no podries fer tu cap debat, perquè m'ha dit sí, tens raó, no deixaria parlar ningú. Bé, el cas, ha tornat a l'acte Enric Massip i encara ara està fent el discurs Joan Laporta, tot en un ambient molt presidencialista, ell en un faristol, defensant tot el llegat novament, tot el que ha anat repetint aquesta campanya, i com que hi era Deco, ha demanat un aplaudiment per Deco, perquè ha dit literalment per totes les cabronades que ha hagut de sentir, escoltar sobre ell en aquesta campanya, i evidentment ha estat ovacionat per l'auditori. Ha centrat tot el discurs i encara està parlant amb aquesta il·lusió que genera al voltant del primer equip, de l'esportiu, de la pilota, i de fet per això els convidats de l'acte s'enduen doncs, aquesta pilota tots els que marxen, perquè la Porta centra també el discurs amb la pilota i el futbol.
A tu també te l'han regalat o no?
De moment no, però...
Porta'n una, que jugarem...
No descartarem res.
Farem uns rondos a la redacció. Laia, bona feina a la campanya, que evidentment tocarà completar diumenge en una llarguíssima jornada electoral. Gràcies.
Molt bé, adéu-siau.
I a la seu de Víctor Font, Salmo, per tancar, m'imagino que l'eufòria de fa una estona ja deu haver baixat, o no?
Continua la gent aquí gaudint del moment. He vist, per cert, Jordi Moix, exmembre de l'Elefant Blau, de la candidatura de Joan Laporta el 2003, i després amb Josep Maria Bartomeu, que és aquí en aquest acte. I vaja, el discurs de Víctor Font no ha estat tampoc l'escenificació del Lobo de Wall Street, perquè te'n facis una idea, però sí que ha sigut un discurs d'algú eufòric, d'algú content i d'algú que està gaudint d'aquest moment.
Molt bé, doncs fins aquí també la campanya de Víctor Font. El Salmurri, igual que la Laia, l'espera una llarga jornada diumenge, seguint el candidat Font en la jornada electoral. Gràcies, Salmo, bona feina.
Molt bé, que vagi bé.
Per tancar carpeta electoral, Sònia Oleart, hola de nou.
Hola de nou.
Diumenge, eleccions al Barça, qui votaria la nostra audiència, Laporta o Font?
Doncs amb un 81% Laporta, per tant, victòria contundent entre els nostres oients. El Damià diu, sens dubte, Laporta tindrà els seus defectes, però té molta experiència, defensa el Barça contra tot i contra tots i agafa el toro per les banyes sempre que cal. A més, aquesta legislatura ha fet una gran feina que mereix acabar ell. El Jordi diu, per aquesta legislatura, Laporta, la propera ja en parlarem. I el Lluís diu, Laporta no ho ha tingut fàcil, és un valent i sent el Barça molt dins del cor. Potser a la propera surti un candidat amb cara i ulls digne successor, però ara mateix Laporta, sens dubte.
Molt bé, doncs contundent la nostra enquesta, 81-19 a favor de Laporta. Evidentment, això és el nostre univers, l'univers de la nostra audiència digital. Ara caldrà que els socis del Barça, els 114.000 socis del Barça amb dret a vot, i diguin la seva, i aquella serà l'enquesta, com se sol dir, vàlida. Gràcies, Sònia.
Fins ara.
Per cert, que diumenge serà, coincidiran les eleccions amb l'enterrament d'un expresident del Barça, d'Enric Reina, que ho explicava la Sònia a l'inici, que ens ha deixat avui a l'edat de 85 anys, constructor de professió, i que va ostentar el càrrec de president tot just uns mesos entre Joan Gaspar, que va dimitir al febrer del 2003, i l'arribada al poder de Joan Laporta en el seu primer mandat al juliol del 2003. Us deia a l'inici que, més enllà dels records que en tenim, aquella assemblea on va proposar uns sobres amb jugadors que s'intercanviaven per altres, crec que un era Salas del Lazio. Marcelo Salas, us sona?
Sí, és un xilè, no?
Xilè, sí.
Bé, havia proposat intercanvis
per resoldre
els problemes econòmics que tenia el Barça ja en aquell moment. Se'l recorda aixecant la primera Eurolliga de bàsquet.
Crec que era Traité, el president.
Era Traité, potser era Traité.
I ja va començar el president de la gestora.
Bé, en fi, jo deia perquè vaig tenir la sort de tractar-lo després que d'una persona bona i, i entranyable, més enllà del record que cadascú tingui d'aquella etapa de president.
Tot i que no va voler, un cop va deixar la presidència del Barça, va estar prou feines, crec que 3-4 mesos, de febrer del 2003, que és quan dimiteix Gaspar, sí. Fins al maig, que dimiteix ell. La Juventus elimina el Barça de la Champions, perquè ell tenia la intenció d'anar allargant, perquè ell tenia dret com a vicepresident que agafava la presidència, d'allargar el mandat fins que s'acabés el que havien escollit els socis a Gaspar. Va dimitir i després va marxar a casa, no, em consta que no va fer pràcticament o sense pràcticament cap entrevista, perquè va marxar tan traumatitzat, ho diré així, amb tot el tema del Barça, de la premsa esportiva, d'aquest entorn, que m'explicaven que a casa seva, quan arribava el diari al qual estaven subscrits, que era La Vanguardia, demanava a la família que retallés les pàgines d'esports, les traiés, perquè ell, quan llegís el diari, pogués llegir-lo tranquil sense llegir res d'esports. I aquest matí fins i tot un company de premsa escrita m'explicava que quan anava als diaris evitava passar per les redaccions d'esports. O sigui,
traumatitzat.
Tenia un record nefast. Vaja, jo tampoc recordo que el tractéssim tan malament. Ell, com dius, tu tenia molt bon caràcter, però va ser una època molt complexa i molt convulsa.
Era una època molt dura. Jo crec que va pagar els plats trencats de Gaspar.
Ell passa a ser president perquè Gaspar ha de dimitir, per com està l'equip.
Ell és president perquè a Gaspar li dimiteixen tots els vicepresidents, Castells, Llauradó, Àngel Fernández, i ell, que crec que era cinquè vicepresident, acaba sent el primer, i per això és president quan dimiteix Gaspar el 2003.
Ell tenia il·lusió per ser president del Barça, ni que fos un petit lapse de temps, però la veritat és que no s'ho va passar bé. En fi, des d'aquí, la nostra abraçada a família i amics, i que descansi en pau Enric Reina. Parlant d'expresidents del Barça, avui ha anat a declarar Josep Maria Bartomeu pel cas Bartogate. Ja sabeu, aquella empastifada de xarxes socials que va ser revelada per Ràdio Barcelona ara fa uns anys. Maria Núria Rebella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has estat seguint aquesta jornada. És que clar, és que d'allò ja en fa 6 anys encara la veiem amb això. I avui
no. Efectivament, és que el que tu deies, el cas es va destapar el 2020, el contracte en qüestió el va fer el Barça el 2017, però atenció, que el primer informe dels Mossos arriba al jutjat el juliol de l'any passat.
Déu-n'hi-do. Tu en saps més d'això, va la cosa lenta, no sé si especialment lenta.
Valenta, però no sé si especialment lenta, perquè ja veus que en aquest cas, per exemple, el jutjat no podia fer res fins que no arribés a l'informe dels Mossos. I precisament Bartomeu, quan ha sortit, ha estat una hora llarga declarant. Ell ha sortit content, amb moltes ganes de parlar, i ha dit que no, que tornarà a demanar d'anar a declarar. Està com a investigat, òbviament, si no demanés d'anar a declarar el citarien, perquè diu que els Mossos van presentar fa 3 dies una ampliació d'aquest aquest informe de 6.000 pàgines, que lògicament no s'ha pogut llegir en 2 dies. No, vull dir que encara hi ha Bartogate o Barçagate, com li vulgueu dir, per dies, eh?
Déu-n'hi-do.
Vols que et diu els arguments una mica, sí, que ha dit el...
Alguna cosa destacada que hagi explicat Bartomeu?
Sí,
crec que a l'inici
deia
la Sònia que Bartomeu sosté que ells només van activar l'auditoria de xarxes en positiu.
Sí, exacte. Ell el que diu, i també ho ha dit Mas Ferrer, que també ha declarat avui com a investigat, Jaume Mas Ferrer, que era la mà dreta de Bartomeu, recordem-ho. Doncs tots dos han defensat que la contractació d'aquesta empresa va ser per fer monitoritzar les xarxes de manera positiva. És a dir, ha fet un exemple molt gràfic i també és molt significatiu, eh? Bartomeu ha dit, diu, així com els periodistes de mitjans tradicionals com els vostres, si dieu alguna cosa dolenta al Barça, us truquem i ja està arreglat, no? Parlem amb vosaltres. Diuen, el cas de les xarxes no ho teníem controlat i per això vam fer això. Perquè clar, si es deia alguna cosa dolenta del Barça, nosaltres podíem fer una notificació o posar-nos en contacte amb aquestes xarxes. Això, hi ha molts dubtes sobre això, perquè ell ha negat creació de perfils falsos, ha negat moltíssimes coses, no? Però hi ha papers, informes que acrediten aquests perfils falsos. falsos. Ell ho ha atribuït tot a l'empresa, se n'ha desvinculat i també ha dit que això se li ha de preguntar en aquesta empresa, que ells no tenien cap responsabilitat. En tot cas, sí que ha admès que s'havia fet el 2017 i que no va passar per la junta directiva perquè quan aquell moment era un moment remogut políticament parlant, recordeu que hi havia tot el tema del procés, sí, de l'UO i tot això, doncs van pensar que era millor fer-ho de manera confidencial i fraccionar aquest contracte, és a dir, fer-lo només per cada secció o cada secció que ho demanés i que després, quan ja es veiés com funcionava, doncs sí que ho van explicar a la junta. En tot cas, la pregunta que queda a l'aire és si ells no van dir que es fes aquesta difamació ni aquests perfils falsos, però aquesta empresa treballava pel Barça i veien que no estava fent el que ells havien dit, perquè no l'aturen, no? Ja. Aquesta pregunta ha quedat a l'aire.
Bé, la justícia ja hi dirà la seva quan toqui. És molt difícil de creure, Bartomeu, i encara més el que era la seva mà dreta en aquell moment, l'ínclit Jaume Masferrer, però insisteixo que la justícia no voldria jo ara fer un judici paral·lel.
No, estem a les beceroles encara, ja, ja, ja. Falta molta instrucció.
Mariana Uria, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Va, us prometo, de seguida parlem de futbol una miqueta. Abans, una pausa, però encara abans. Prenem nota, tuto pista.
La tutoria, pista número 3.
Es va retirar el 2017 en un equip espanyol. Qui és?
S'ha sentit un... Hòstia! Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I, per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La tutoria, pista número 4.
Argentí que ha jugat amb Messi, Agüero i Mascherano i l'ha entrenat Simeone. Qui és?
L'argentí que ha jugat amb Messi, Agüero i Mascherano i l'ha entrenat Simeone. Es va retirar el 2017. la Lliga Espanyola, en un equip espanyol, ha jugat finals de Mundial i de Champions, però no té cap títol internacional, i ha jugat a Anglaterra, Alemanya i Espanya, tot i que no és espanyol, anglès ni alemany.
Aquesta... Argentí, ha dit, oi?
Sí, argentí, que ha jugat amb Messi, Agüero, Mascherano i l'ha dirigit Simeone.
Llavors ha jugat a l'Atlètic de Madrid.
Bé, uns minuts encara per la reflexió, abans hem de parlar de pilota. Diumenge hi ha eleccions del Barça, però a un quart de cinc, no ho oblidéssim pas, hi ha un Barça-Sevilla, que és important perquè el Barça mantingui l'avantatge, la renda sobre el Real Madrid, que prèviament haurà jugat de mala nit, ara en parlarem, contra l'Elx. Avui Pau Cubarsí ha anat a la presentació del MIC, el torneig internacional de futbol base que es fa per Setmana Santa, i l'ha anat a veure la Míriam Guàrdia. Hola, Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
Què diu Cubarsí?
Doncs bé, bona tarda també la Quica Nazaret, i res, bàsicament han fet una presentació del MIC, d'aquest campionat que tornarà a reunir tots els equips de futbol base d'arreu del món, i durant l'acte doncs Pau Cubarsí també ha parlat una mica breument de l'actualitat esportiva i de la lluita per la Lliga.
Estem amb energies carregades i que aquests dos dies, tres, també han servit per recuperar, també per desconnectar una miqueta, i sí que la Lliga intenta donar-ho tot, que tenim aquests quatre punts de diferència que els hem d'intentar sumar encara més, i també quan acabem aquest partit que volem una victòria, doncs intentar ficar-nos a la Champions.
I bé, també pel que fa a la Champions, el central del Barça també s'ha mostrat molt confiat de cara al partit de tornada contra el Newcastle i creu que l'equip té opcions de superar l'eliminatòria.
Primer, centrar-nos en dimecres, que jo crec que és el més important, però sí, podem passar, que segur que sí, perquè nosaltres ho donarem tot i espero que l'afició estigui amb nosaltres, doncs trobar-se contra l'Atlètic de Madrid, que al final sempre t'has de trobar els millors, doncs si vols anar avançant per arribar a la final, i vingui qui vingui, doncs nosaltres estarem disposats a donar-ho tot i a deixar-nos a la pell.
El Newcastle serà dimecres, i ja després, si de cas, vindria l'Atlètic de Madrid a la Champions abans, però al Sevilla. Míriam, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Deia que abans, però al Sevilla, avui, a dos dies del partit, ha parlat el seu entrenador, el sancionat Matías Almeida. Crec que li van fotre 7 partits i al final avui n'hi han reduït un, però continua fent les rodes de premsa i parlava així del partit de diumenge al Camp Nou.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a rezar, rezar, rezar y confiar en lo que vamos a hacer. Después acá no hay que ir en búsqueda de estos 23 años y pico, no hay que ir en búsqueda de lo, porque sabemos lo que enfrentamos. Enfrentamos al mejor equipo, con uno de los mejores entrenadores del mundo, con los mejores jugadores.
La pell de Xai, de l'entrenador del Sevilla, que recordem va guanyar per 4-1 al Barça el partit d'anada. És veritat que sembla difícil que repeteixi un resultat similar. A més, al Barça avui s'han entrenat ja amb normalitat Lamine Yamal, que ahir no es va entrenar per malaltia, i Eric García, que, com recordareu, no va jugar a Newcastle per una sobrecàrrega muscular. Amb aquesta amanida, Bernat, Gemma, Ferran, quines sensacions teniu sobre el partit de diumenge, tenint en compte que ve entre partits de Champions, però que el Barça hauria de fer per manera de mantenir aquesta bona renda de 4 punts.
Parlaré de partit trampa, precisament per aquest camuflatge, ja no només pel de Champions, que és molt important, sinó també fins i tot per les eleccions, no? A nivell d'ambiental, no?
Sí, sí.
Però,
ostres... Avui hem començat a parlar del partit de diumenge a 9:15.
I, de fet, pràcticament ningú a l'entorn del Barça està parlant d'aquest partit. Demà ho començarà a fer, m'imagino, Hansi Flick a la roda de premsa, però... En contraposició a això, hi ha un estat de forma d'un Sevilla aquesta temporada que crec que permet al Barça ser una mica optimista, que ni fins i tot sense tenir la seva millor versió, no diria que reservant-se, però que hauria de tirar el partit endavant.
T'imagines molta rotació, eh? Com a mínim, com a Bilbao, alguns jugadors...
Jo crec que sí, perquè a més jo vaig veure l'equip, o l'estic veient físicament, esgotat, cansat, i la batalla de Newcastle va ser dura. Han passat dies, el partit va ser dimarts, i el de Lliga és diumenge, però esclar, és que tens dimecres un altre cop aquells gegants, que ja sé que a Newcastle són molt més perillosos, però Escolta'm,
sí, s'ha de rematar, evidentment.
S'ha de jugar el partit.
Estic absolutament d'acord en el que ha dit el Bernat. És que no m'imagino, per molt malament que m'imagini al Barça, no m'imagino que pinxe en el seu camp davant d'aquest Sevilla. I mira que el Barça també està deixant alguns dubtes i està físicament tocat, però no contaria en un pinxazo del Barça.
A veure, és un partit... A mi em fa una mica de por aquest, el partit de diumenge del Barça per tot el context, perquè portem moltes setmanes que...
Sí, però són nosaltres el que estem parlant de
sí, però bueno, per una banda això...
Eleccions, però...
Sí, però aquests partits... que el context... que el partit queda un paper secundari pel context. Recordo l'any passat el partit del 125 aniversari, que és la festa de la democràcia del barcelonisme... que sí, que serà això. I l'equip, ara mateix, jo crec que...
No està per festes.
Ha de sobreviure. El Barça mateix, jo crec que li exigeixo, o li demanaria... No exigir, però li demanaria sobreviure fins a l'aturada de seleccions, o aturada per seleccions, perquè va molt just físicament i ara mateix s'ha de guanyar com sigui.
Abans d'aturada, què tenim?
Sevilla-Newcastle i l'últim partit...
Rayo Vallecano.
A casa, sí. A les dues. Dissabte o diumenge a les dues.
Diumenge a les dues.
Tres partits consecutius a casa, sí. I el Barça ara mateix...
Home, és un calendari. No, he vist calendaris pitjors.
Sí, el que passa
que està cansat i tal.
El que t'has d'assegurar i no fallar és el Newcastle.
Sí, clar. I els dos de Lliga estaria bé, també.
Sí.
Encara que no sigui un recital, l'estil se'n va més. Endavant, com sigui. Però vaja...
Sí, i sobretot jo crec que aquest del Sevilla a nivell anímic en clau Lliga, per mi seria important que el Barça aconseguís els 3 punts i mantingués aquesta distància. Almenys una setmana en el que el Madrid està eufòric després d'haver guanyat 3-0 a Champions.
Estàs donant per descomptat que el Madrid guanya l'Elche.
Sí, en principi. Bueno, no.
No se sap mai.
Jo,
no se sap mai,
jo crec, és veritat,
crec que,
únicament...
és més cardat el partit del Madrid.
Jo també.
Perquè el Madrid ha descansat un dia menys.
I el Sevilla està molt malament, però també estava molt malament a la primera volta.
És veritat,
I en fa 4. Sí. Vull dir que aquests equips que al Barça li segueixen 1-1, o sigui, home a home pràcticament, se li fa molta bola, i és un partit que a mi considero trampa i que em fa certa por. No certa por, vull dir que has d'estar alerta.
Compara el Ferran al Barça-Sevilla de diumenge a 4:15 amb el Madrid-Ells de demà a les 9 al Bernabéu. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Què s'ha dit a la prèvia d'aquest partit?
Doncs a veure, un Madrid amb pinces, perquè se li afegeixen algunes baixes importants, com la de Mendy, que té una lesió que li han detectat en aquestes últimes hores. Mendy, que bíceps femoral cama dreta, no jugarà contra el City tampoc. Mm. Són 9 baixes, perquè m'estan dur.
Mendy normalment juga 2 partits, sí. I ja passa,
ja,
això.
Bastant dur, no està sancionat, més les que ja arrossega el Madrid, per tant, sense temps de fer canvi de xip.
Encara sense Mbappé, que Arbeló ha dit que segurament serà a Manchester.
És el que anava a dir ara, que Mbappé no jugarà demà, però se l'emportaran a Manchester, i a tot plegat, amb aquella urgència de fer un canvi de xip ràpid per no descavalcar-se de la Lliga.
Con la mentalidad que nos estamos jugando la Liga. Sabemos que es un partido importantísimo y consciente también del equipo que vamos a tener enfrente, un equipo que juega muy bien, que seguramente juega mejor de los puntos que lleva y bueno, de lo complicado que nos lo puso en la ida también, así que bueno, preparados para tener que hacer un esfuerzo extra después del partido de la Champions, muy concentrados, muy motivados y sabiendo la dificultad.
Recordem que l'Elx és quart per la cua amb 26 punts, només un punt per sobre del descens que el marca el Mallorca, amb una ratxa que és com la de l'Espanyol clavada, 10 partits sense guanyar, 4 empats i 6 derrotes, 4 punts de 30.
Bé, i... potser m'he precipitat dient que el partit del Madrid és més cardat que el del Barça.
Jo crec que el Madrid demà, bé, no sé.
Jo al Madrid vaig pensar que amb la despesa d'energia que va fer dimecres i la que haurà de fer dimarts a Manchester... vull veure-ho, però clar, és que l'Elx també està com està.
Sí, clar, li hem dit que amb tantes baixes, un dia com el de demà, que faria rotacions a Arbeloa, clar, no podrà fer gran cosa pel que fa a les rotacions. M'ha cridat l'atenció un tall, sabeu que en aquestes últimes hores s'ha parlat molt de la comparació Castilla-Courtois, i avui ha estat molt clar Arbeloa a la sala de premsa sobre el valor del porter que té el Madrid actualment.
Creo que he jugado con algunos de los mejores porteros del mundo. Creo que no solo han sido algunos de los mejores porteros del mundo, sino que han llegado a ser o poder ser considerados como algunos de los mejores porteros de la historia. Pero lo que está haciendo Thibaut Courtois no se lo he visto a nadie. Para mí no hay debate con ningún portero y seguramente estemos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Courtois, millor porter de la història del Madrid, eh? A Castilla no li va fer cap gràcia. Eh?
Clar, això depèn del prisma en què ho miris. Des del punt de vista de palmarès, crec que no. Courtois no és ni de llarg. Vaja, Keylor Navas deu tenir més Champions que Courtois. Des del punt de vista de l'aura, jo crec que Courtois no arriba a la de Casillas, però jo no he vist un porter com Courtois. No, jo no, però ni al Madrid ni al lloc. Jo no en recordo cap. És un porter que para coses que semblen miracles. No sé si...
Jo estic d'acord, però segurament, i més... A veure, siendo company seu durant tants anys, se lo podia haver estalviat.
Companys que no amics, perquè un era soldat incondicional de Mourinho i l'altre va caure...
Però estic d'acord amb tu en que Courtois m'agrada... Bueno, és que és esto, és extraterrestre, o sea, és...
Una cosa... Sí, sí. Vaja, jo no n'he vist cap... No dic que no n'hi hagués de mi.
Havent compartit vestidor amb Casillas... Jo crec que aquí hi ha debat entre el madridisme, segurament, fins i tot per una qüestió emocional, estic convençuda que hi ha madridistes que pensen que no, que Casillas era millor.
Sí, sí, segur.
Aleshores, ell, haver estat company seu, potser podia haver dit estar allà a l'altura, o amb el permís de Casillas, probablement estaria allà.
Casillas donava la sensació
que
tenia més àngel, més...
Sí, tenia més aura el que deia.
Sí, però lo de Courtois no hi ha discussió, vaja.
En fi, Arbeloa, que hi havia un jardí i el podia haver esquivat i ella ha dit, vinga, endavant. I escolta, no ens podem queixar perquè si ens agrada que la gent sigui sincera,
sí,
i no tinc cap dubte que ho ha estat. Sergi, alguna cosa més?
Res més, demà al partit a les 9.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
Ha estat l'últim entrenador a arribar a la primera divisió de la Lliga Espanyola. Qui és?
Sergio González, no?
No, primera divisió.
Ah, primera, calla.
Argentí.
De Michelis.
Ah, de la Mallorca. És el rival de l'Espanyol, precisament.
Sí, l'avui. Avui és per...
Avui era molt difícil. Era difícil. Era difícil, però he de dir diverses coses. Aniré ràpid. Era difícil, és veritat, però Marc Andrés, el nostre company d'esports, l'ha encertat a la primera. A la primera?
A la
primera, amb la primera pista.
Ha jugat a Anglaterra, Alemanya i Espanya i ha encertat a la primera.
Com, amb Simeone, quan l'ha entrenat, a De Michelis?
A l'Atlètic de Madrid. Jo crec que no va arribar ni a jugar.
Va passar...
Sí, jo crec que algun partit sí.
Algun partit sí.
Voleu dir?
Sí. Jo recordo quan el van fitxar i que quan el van veure... No sé si jugar, si no entrenava, van dir, mare meva, està pel caldo, pobre Martí.
Em sembla que venia de l'Espanyol o va ser...
No me'n recordo. Sí,
és de l'únic de la final del 2014 que no va guanyar, que es va retirar al Màlaga.
Sí. Correcte, el 2017 es va retirar l'últim equip al Màlaga.
I quina final de Champions ha jugat?
Amb el Bayern el 2010.
Sí, com a titular, a més a més.
Contra l'Inter.
El team espanyol veig que té bastant controlat a Martí de Michelis.
Sí.
Va jugar a l'Espanyol.
Olearti...
Com si triessin el personatge.
No té res a veure jo. El que passa que el tinc fresc.
Una mica...
L'Espanyol juga contra el Mallorca diumenge.
Una mica mestre Tites Pericus. Avui, en lloc de fer-ho a l'abast de tothom, dels que no en tenim ni punyetera idea, no, mestre Tites...
Ja m'hi ha posat... Podria fer-ho a Butke, no?
Però, en Pau Descans, i aquest sí.
Sí?
Sí, escolta, doncs algun dia farem algú de l'Espanyol que no n'hem fet... Wolfram va traspassar, no? És mort, Butquets, sí.
De l'Espanyol crec que no n'hem fet potser una vegada en els últims 5 anys.
Arma de destrucció massiva,
estic competint a diàlegs arreu amb altres assassinats que comés a l'antena. Tens que no fem gàlia a mi la setmana que ve. Molt bé.
Sònia, algú t'havia enviat nom abans d'aquesta cinquena vista?
Doncs mira, me l'ha enviat el Ferran Martínez, que per tant s'emporta els 3 puntets. També m'ha enviat Ferran Correas, que s'emporta un puntet. Això vol dir que, com que veig que ni el Bernat Soler ni la Gemma m'estan enviant res, no sé, no volen guanyar el puntet. Ja està, queda desert.
Jo he enviat a la cinquena.
Ah, has enviat, és veritat.
A veure?
Sí, sí, de Michelli.
Correcte.
No era tan difícil,
Home, no era difícil si estava atent.
Era difícil, sí, una mica sí. Va, a Ferran Martínez, 24 punts, Bernat Soler, 28 punts i Ferran Correas, 25 punts.
I quin ullent s'endú...
El Marc Ripoll.
El Marc Ripoll s'endú aquesta ampolla de Cellers Maset de Cava 1917, Cava de Guarda Superior, Gran Reserva Brut Natur de Cellers Maset, reconegut com el millor cava del món 2025.
Enhorabona als guanyadors i gràcies al Bernat Soler, està rebentat per la campanya i pel debat. Gràcies, Gemma, gràcies, Ferran.
Un plaer.
Adéu.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra. That tonight's gonna be a good night. That
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be... 20 minuts per les 9, aquesta 28a jornada primera divisió masculina, l'obre l'Alavés Vila-Real ara a les 9, demà en primera sessió de dissabte, com ja és costum a Montilivi, Girona Athletic Club. Solà, bona tarda.
Bona tarda, a l'hora de dinar, com sempre.
Sí, ja hi estàs acostumat. Sí. Què diu Mitchell abans d'aquest partit on es tractaria de retrobar-se amb la victòria?
Sí, el Girona només ha guanyat un partit a la seva última jornada. Recordem, va ser contra el Barça ja fa unes jornades a Montilivi i Mitchell diu, ara el sentirem, que han de tornar a sumar de 3 en 3 després d'alguns partits empatants i davant un Atlètic que té 4 punts més a la classificació.
En un rival que és molt dur, que té colzes molt bones, però necessitem donar la nostra millor versió per guanyar i sumar 3 punts. Cada partit és difícil, complicat, no sé... quan arribarem a aquesta xifra. Desitjo el més abans possible, però hem de lluitar cada partit. I demà és un partit important per continuar sumant i fer un bon partit amb la nostra afició.
El Girona comença aquesta jornada amb 30 punts, amb Messi sobre la zona de descens. Vol continuar fent camí cap a la salvació contra un Atlètic que tampoc està fent una gran temporada. Torna Àlex Moreno, però en canvi Michel perd Vitor Reis per sanció. Continuen lesionats Estuani i Brian Hill.
Baixes importants, Brian Hill, Vitor Reis, titulars habituals, la d'Estuani. Malauradament ja ens hi hem acostumat a aquesta temporada, però avui Michel parlava... Vaja, gairebé donava per feta la titularitat d'Unagi, eh?
Sí, li hem preguntat, perquè és veritat que ens hem preguntat moltes vegades quan tornaria a ser titular. Ja ho havia de ser la setmana passada al camp del Llevant, però aquelles molèsties que va tenir l'adductor doncs van provocar que només pogués jugar al final. Demà, si m'hagués de jugar alguna cosa, doncs diria que Unagi serà titular.
Molt bé, gràcies, Edu, bona transmissió del partit.
Molt bé, adéu-siau.
I a la Copa de la Reina, ahir es jugava Badalona al Badalona-Barça, partit d'anada de les semifinals d'aquesta Copa. Ruth Vila, hola de nou.
Hola.
Amb un sorprenent empat, tot i que no tant, veient el partit. El Barça, evidentment, va manar, però la defensa del Badalona va estar espectacular.
Sí, no ha estat el millor partit del Barça, però és veritat que va dominar el partit i que va crear ocasions frustrades per la defensa del Badalona i també per la gran actuació de la seva portera, de la Maria, que era dubte fins a última hora per un problema al genoll i que finalment va poder jugar i a més ho va fer molt bé. Un 11 blaugrana que era un 11 de garanties, només Graham i Kika van descansar, reservades perquè van tornar una mica tocades del partit amb la seva selecció, i per la resta, vaja, la frustració del Barça, que tot i que va tenir ocasions, no va poder aconseguir cap gol, i l'eliminatòria que queda oberta de cara al partit de tornada, que és dimecres, al Johan Cruyff.
En línia, l'heroïna del Badalona Women, la seva portera i la Maria Valenzuela. Hola, Maria, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Se te nota satisfecha?
Sí, la verdad que bueno, que al final el Barcelona es de lo mejorcito que hay en el mundo, por no decirte lo mejor, y bueno, sacar ese resultado de ayer en casita, pues la verdad que es muy importante y muy contentas todas.
Y aparte no te quites mérito, porque gran parte de ese 0-0 corresponde a tus paradas.
Sí, bueno, la verdad que me salió un buen partido. Me notaba bastante segura, muy tranquila, y bueno, creo que también sumó el trabajo de todo el equipo y de la afición, que vino bastante gente a vernos.
María, ya fuiste la heroína en la anterior eliminatoria con un penalti parado contra la Real Sociedad.
Sí, la verdad que fue, parece que fue de película. Jugamos contra la Real, fue un partido muy muy igualado. Los dos equipos generamos bastantes ocasiones, y en el minuto 90 nos pitan un penalti en contra, y la verdad que bueno, sí, al final lo paro. Y nada, cuestión de minutos, marcamos y pasamos a esta semi.
Ayer hubo un momento que también el Barça reclamó un penalti por unas manos que, bueno, podían serlo. No sé si tú estabas en el campo pensando, venga, va, que ya estamos puestos, a ver si paro este penalti también.
La verdad que es verdad que yo no vi muy bien la acción desde mi perspectiva, pero si pitaba penalti, sí que es verdad que estaba bastante tranquila. Y a ver, siempre tiene esa confianza de poder pararlo, que luego nunca vamos a saber si hubiera pitado penalti, que hubiera pasado, pero la verdad que estaba bastante tranquila, no tenía nervios ni nada.
María, ahora comentábamos, la semana que viene, miércoles, vuelta en el Johan Cruyff, ahí todo va a ser distinto, empezando por la superficie. Decía el míster que, por supuesto, es difícil, pero que ¿por qué no? ¿Es lo que se dice en el vestuario?
Bueno, al final sí que es verdad que puede ser que la superficie así del campo, que en este caso que era artificial, parece que va a favor nuestra. Sí que es verdad que al final esto es fútbol y te tienes que adaptar a todo el contexto, tienes que ser un poco camaleón. Sí que es verdad que al final es césped artificial, pero es para los dos equipos. Así que sí, será un contexto diferente allí en el Johan Cruyff. Y bueno, ayer empatamos 0-0, ¿por qué no volver a repetirlo? Incluso pudiendo marcar un gol a favor, y que todo es posible.
Doncs i tant que sí, el futbol està ple d'històries increïbles, i el mèrit del Badalona ja el té fet. El Barça només havia perdut un partit de Lliga aquesta temporada, en competició estatal era l'únic partit que no havia guanyat, fins ahir, que el Badalona va aconseguir arrencar-li aquest empat a 0, i en part gran culpa la va tenir la portera granadina del Badalona, Women, la Maria Valenzuela. Maria, enhorabuena y suerte la semana que viene.
Muchísimas gracias, un placer.
Ruth, gracias.
Gracias.
Una pausa y rematem a Menavea.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest, i aquest any ho fa amb altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, del 13 al 15 de març.
Renault.
Renault Symbio Full Hybrid i Tech autorrecarregable. El teu SUV familiar amb sistema Open Air Link amb Google integrat i maleter de fins a 624 litres. Fabricat aquí. Aprofita els Renaulution Days amb les millors condicions en tota la gamma. Tan sols fins al 28 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
El Barça no és d'un president. El Barça és de tots. Prou d'esperar. Els primers 5.000 socis de la llista tindran abonament. I la resta, de forma rotatòria, també sereu al camp. Vota Víctor Font. Vota Barça.
Aquesta tarda vaig al Casal de Barri. Vols venir?
Al Casal? No he entrat mai. Què hi feu?
Cuina, hort urbà, tertúlies... Ens trobem amb gent del barri i compartim espais. Ens ho passem genial.
Descobreix els 44 casals de barri de Barcelona. Troba el teu a barcelona.cat/casalsdebarri. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires: Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Tàrraco i Bàrquino seran realment les ciutats claus de la civilització romana i nosaltres som molt fills dels romans, moltíssim.
Aquest diumenge, el periodista i historiador Enric Calpena.
L'ordre, la disciplina, sí, les coses com cal...
És molt romana,
això. Tu ets molt romà?
De vegades, amb algunes coses sí i altres no tant.
El divan, el valor de la conversa.
Catalunya necessita, òbviament, un estat, perquè l'estat està en contra. Els catalans el que hem de voler és viure decentment, que la nostra cultura es mantingui i pervisqui.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Coast to Coast.
Temps per l'NBA en una setmana evidentment marcada pel registre de Bam Adebayo, el pivot dels Miami Heat, que va fer 83 punts en un partit, cosa que el situa segon a la llista històrica d'anotadors en un partit. Will Chamberlain 100, Kobe Bryant tercer ara amb 81 i el segon i pel mig Bam Adebayo. Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
És la notícia de la setmana, com a mínim des del punt de l'estadística, d'un jugador que no ho haguéssim dit mai, que era del tot inesperat aquest registre.
Totalment, és un jugador més aviat defensiu, que és veritat que té talent en atac, però que tota la vida més aviat se li ha criticat que no tirés més en aquells hits que van arribar a la final i tot, sempre feia la sensació que podia fer molt més en atac del que feia. És veritat que ha anat evolucionant, que des de fa una mica més d'un any també tira triples, però si haguéssim fet apostes, cosa que no s'ha de fer en el món de l'esport, ja ho sabem, no hauríem posat ningú, ni la seva família, hauria posat a De Bayo com a candidat a fer aquesta segona millor marca.
És una marca que no li traurem mèrit a De Bayo, que vaja, no és un pelacanyes, és un all-star, és membre de l'equip olímpic dels Estats Units als Jocs de París, però que jo crec que ve clarament marcat pel tanking de Washington, que eren el rival de torn i que la veritat és que s'ho van mirar.
Sí, més que res que és el primer quart que ell fa ja passa els 30 punts, és una bestialitat una mica, no?, el que t'imagines en un partit així de
clar,
jugador.
S'ha
realment...
de contextualitzar que el seu equip, els Heat, en van fer 150. Vull dir que no treu mèrit, sí, però sí. Dona una idea de com va ser la defensa de Washington.
Sí, perquè és el que dic, que el primer quart realment sí que és aquella sensació de jugador imparable, però després, un cop una mica intueixen que pot haver-hi el rècord, derivem cap a un espectacle lamentable que alimenta els més crítics amb l'NBA, perquè és que el seu equip feia faltes per parar el crono i que així pogués tirar. Els jugadors dels Wizards van començar a fer faltes a altres jugadors de Miami que tiraven el tir lliure a fallar a veure si Adebayo agafava el rebot. És a dir, que l'espectacle va ser realment molt lamentable. També és veritat que, clar, ara hem recuperat testimonis dels 100 punts de Will Chamberlain, i et diuen que, com que no hi havia vídeos, és l'única imatge que tenim és aquella foto...
Sí, sí. El paparot amb el...
Defineix-la com vulguis, però no, no seria molta qualitat.
No.
Però també diuen el mateix, que van començar a fer faltes a la resta de jugadors perquè no notés ell, i que, com que era tan gros Will Chamberlain, els companys tiraven els tiros a fallar. Vull dir que també aquell l'hauríem de fa una mica entre pinces.
Pues,
al final,
si fos el
és veritat que la història...
Si fos el atletisme que suspenen o que no convaliden els rècords amb ben a favor, gairebé col·locaríem Kobe Bryant, que aquest sí que el van veure tots i va ser un partit normal en el rànquing número 1, eh?
Sí, perquè Kobe era un partit que perdien de 18 punts. És que és veritat que si tornem a repassar, Toronto tampoc seria la mega potència en aquell moment de l'NBA.
No.
Però és un jugador que fa un partidàs que fa que remuntin 18 punts de diferència i acabin guanyant el partit. No hi ha cap cosa d'aquesta estranya. Té uns nivells d'encert molt elevats, cosa que fins i tot els de Adebayo, vull dir, triples és un 7 de 22. Que tampoc, vull dir que s'han de fer 7, però són tirar-ne molts.
Sí, sí.
I clar, sobretot aquests 43 tirs lliures, que és el que jo crec que ho espatlla tot, ser Boston Celtics en els últims anys, en cap partit ha tirat 43 tirs lliures entre tots. I és un equip que ha estat campió.
Sí, vols dir que els àrbitres també van remar a favor, eh?
No, és que no van a fer falta, és que al final era... Sí que n'hi ha alguna dubtosa, però si tu mires el vídeo, perquè algú es va entretenir a fer el vídeo, totes les faltes realment, la majoria ho són. Però és que entra dintre aquest esperpent que va ser l'últim quart, sobretot.
Molt bé, doncs ni que serveixi per recordar la figura de Kobe Bryant, ara destronat a la tercera posició, però ja heu vist que sempre amb una dosi extra de mèrit la que va tenir l'escorta dels Lakers. Canviem de sexe i parlem de l'NBA femenina, que hauria de començar el maig, però ja fa temps que s'està negociant el conveni femení i no hi ha manera.
Ara estem en un moment una mica tens, perquè tenim diverses estrelles que van fer una carta criticant una mica la negociació del sindicat de jugadores. Tens molts mitjans i gent amb influència pressionant les jugadores dient que l'augment de diners que han ofert és molt elevat, està molt bé, no perdeu l'oportunitat, i tot és sobretot per això, perquè el maig hauria de començar la competició, ho hem parlat darrerament, vull dir que és una competició que va a l'alça, que està cada cop superant audiències, hi ha més gent a públic, han esgotat estoc alguns equips de venda de productes, i clar, el draft ja es va posposar, a més és any d'expansió, s'ha de fer allò del draft d'expansió, també per les noves franquícies que entren, perquè té tant d'èxit que en poc temps entren tres franquícies noves, i clar, és que el temps passa i no hi ha acord. S'aproximen les posicions, però és que anem contra el rellotge.
Aquí què passa? Que les franquícies no volen... Vaja, com acostuma a passar, la patronal no vol reconèixer la quota que tocaria les jugadores?
És tot més complicat, perquè igual que a l'NBA hi ha les franquícies, aquí hi ha participació de molts, fins i tot l'NBA és propietària en part de la WNBA. Però sí, l'augment, clar, és el de sempre, no? Els amos diuen l'augment és molt significatiu respecte d'on veníem, que els sous són baixos pel que s'està generant ara, però les jugadores consideren que és l'oportunitat de situar-se amb més valor de tot el que s'ha aconseguit darrerament i aquest creixement constant que hi ha amb les noves estrelles de la Caitlin Clark, la Buckets, totes que estan fent que augmentin les audiències. Jo també he tingut casos com Indiana, en què l'equip femení té més audiència que el masculí en l'any en què el masculí arriba a la final.
Se sap què pot estar cobrant la jugadora més ben pagada de la Women NBA?
Sí, ara estan, que em sembla que no arriben a 300.000 dòlars, sí. I clar, es parla de sous de més d'un milió, que òbviament l'augment és brutal, però està molt lluny encara del que genera la Lliga. Ells volen fer una mica com els homes al final és a 51% dels ingressos van als jugadors, 49% als propietaris, el que volen és que s'apujar molt més a aquesta quota i no tenir coses com Caitlin Clark, que és una mega estrella, i arriba a la WNBA i amb sou de rookie cobrant 70.000 dòlars.
Clar.
Vull dir que ja des de l'entrada tothom cobri més i ja sigui, sobretot, acabar amb el que és aquesta vida de dobles competicions, de jugar uns mesos a Europa i anar estant jugant sempre a competicions. Que fins i tot es pugui plantejar que només amb la WNBA n'hi hagi prou per viure.
Per fer secció cap i cua, hem començat parlant de Bam Adebayo i ara que parlem de la Women NBA, Aja Wilson, la seva parella, és 4 cops MVP de la NBA femenina. Per tant, el segon màxim anotador de la història. Ell, un autèntic crack de l'NBA, ella, eh?
Sí, està esperant bessons, a més, que algú signi ja el precontracte, perquè la genètica és boníssima, en aquest cas. I en el seu cas, ella, a més, també és la màxima anotadora de la història en un partit de la WNBA. És a dir, que hi ha molts punts en aquella casa.
Jordi, abraçada, gràcies.
Vinga, fins la pròxima.
Clavats, 2:09, la Sònia remata el tot costa.
Tenim en joc al Palau el partit de l'Eurolliga de bàsquet entre el Barça i el Hapoel de Tel Aviv. Ara mateix el Barça perd de 3 al segon quart, 26-29. Ja sabeu que aquest partit, que s'està jugant a porta tancada, el podeu seguir, com sempre, al Digital de Catalunya Ràdio amb l'Eurolliga al Tot Gira. I també estàvem pendents del l'últim partit de quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo. El Terrassa i el Rugby estan jugant 13-9. Encara el tercer quart aquest partit. Ja s'hi han classificat per les semifinals el Sant Andreu, el Barceloneta i el Sabadell. I el dia en què s'han produït els actes de cloenda de la campanya electoral, tant de Víctor Font com de Joan Laporta, i hem entrevistat Enric Massip, assessor de Joan Laporta, des de la mateixa seu. Molt dur amb Xavi. Diu que sembla mentida que es presti a embrutar la campanya i que es van deixar de parlar personalment en les últimes setmanes per comentaris que havia sentit del mateix Xavi. Una entrevista agra cap a l'exjugador del Barça després de la seva entrevista a La Vanguardia.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
Recordeu que diumenge hi ha el Barça-Sevilla, evidentment a la TDT, i que a continuació començarà un programa especial de la nit electoral amb el Xavi Campos i el David Clopés des del Camp Nou. Abans de marxar, agrair la feina de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, de la Núria de la Fuente a la producció, del Salva Pou al piano, del Lir Hernández i de Lautaro Quinteros al control central, també de l'equip de realització del canal Esport 3, i com sempre agrair-vos la vostra fidelitat. Ens retrobem dilluns a les 7 amb l'anàlisi de les eleccions del Barça. President, què han de fer diumenge els socis?
Us demano que penseu què podeu fer vosaltres pel Barça.